Bon dia, dijous 14 de setembre i se passen 6 minuts de les 11 del matí. Comencem avui un informatiu diari diferent. A causa d'uns problemes tècnics, lamentem que notaran algunes diferències respecte a altres edicions, però tot i això no podíem faltar la cita informativa, i és que avui els parlarem de la citació de la Fiscalia que ha fet en els alcaldes que han donat suport al referèndum del proper 1 d'octubre. Hem parlat amb David Rovira, alcalde de l'Espluga de Francolí, perquè ens ha confirmat que l'Espluga encara no ha rebut aquesta situació. Amb ell parlem de tot plegat d'aquestes setmanes prèvies al referèndum i de com ho afronta l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí. I també, en el marc d'aquest referèndum, els parlarem de l'inici de campanya pel sí, que en aquest cas se celebra avui a Tarragona, a Tàrraco Arena a Plaça, o que en principi s'ha de celebrar. En aquest cas, la Conca de Barberà per la Independència organitza un servei d'autocars per participar en aquest acte d'inici de campanya pel sí. Us en parlarem tot plegat en aquest informatiu diari, en el qual també descobrirem algunes de les propostes d'aquesta nova programació de l'Espluga FM Ràdio, però d'altra banda també els parlarem, volíem dir, de la Nacional 240, perquè el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha plantejat aquest dimarts als alcaldes lleidatans la proposta de prohibir l'accés dels vehicles pesants en el tram de la Nacional 240 entre Montblanc i les Borges Blanques. Avui en coneixerem totes aquestes notícies en aquest informatiu diari que, com dèiem, comencem amb uns problemes tècnics. Tot i això, no faltem a la cita. Benvinguts. Un informatiu diari que avui ens conduirà fins al punt horari de 11:45 del matí. En aquest sentit, comencem així amb l'actualitat, com dèiem avui, amb la mirada posada en el referèndum del pròxim 1 d'octubre. Doncs el passat dijous 7 de setembre, d'això ja en fa una setmana, l'Ajuntament de l'Espluga, en aquest cas l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, signava el suport al referèndum del proper 1 d'octubre, l'endemà que s'hagués aprovat la llei del referèndum. En aquest cas, una setmana després, estem coneixent que la Fiscalia està citant a declarar els alcaldes que han donat suport en aquest referèndum. En el cas de la Conca de Barberà, en són gairebé tota la totalitat, excepte d'un. En aquest cas, avui n'hem volgut parlar amb l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, d'aquesta citació de la Fiscalia i també de tot plegat com afronta el consistori esplugui aquestes setmanes prèvies al referèndum de l'1 d'octubre. David Rovira, alcalde de l'Espluga, bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Ajuntament de l'Espluga, en aquest cas vostè en persona, va signar el dia 7 de setembre el decret de suport de la convocatòria del referèndum del proper 1 d'octubre. Aquesta setmana coneixíem que la Fiscalia està citant a tots aquests alcaldes que han donat suport al referèndum a declarar. Aquí a l'Ajuntament de l'Espluga ha arribat aquest requeriment, aquesta cita?
No, de moment que sapiguem no, jo ho sabria, perquè el senyor secretari segur que m'ho hauria comunicat, tot fa pensar, pel que diu el fiscal Maza, de que ho rebrem, perquè aquesta és l'ordre que ha donat els fiscals territorials de cada una de les províncies.
Llavors, si aquesta situació es compleix, aquesta situació, citació, volia dir, arriba, quin és el posicionament de l'Ajuntament?
Bé, en una reunió que hi va haver ahir a Barcelona d'una manera indirecta, no anava d'aquest tema, però donat que la notícia va sortir en el moment que es produïa aquesta reunió, la presidenta de l'AMI i el president de l'Associació Catalana de Municipis ja van manifestar que el que creien convenient era que hi anéssim, no? Que féssim cas a la citació i que ens hi presentéssim. Jo deia que en el primer moment el meu instint personal deia, però què és això? Vull dir, nosaltres no hem fet res mal fet, que ens vinguin a buscar, no? Però això d'alguna manera donaria més importància al fet de que ens vinguin a buscar que no el que és el fons, que és una tonteria i una rocada i una injustícia i una falta de tot, que nosaltres hi hem d'anar a declarar per haver rebut una carta i dir que l'hem rebuda i per firmar un decret amb una llei que en aquell moment que el van firmar era vigent i que amenaçar d'aquesta manera els alcaldes, a 700 i pico d'alcaldes, com a mínim hauria de fer rumiar.
Això ve després d'una setmana, o avui en parlem després d'una setmana d'aquesta signatura. No sé com va ser aquell moment, si hi havia dubtes en el cas del món local per signar en favor d'aquest referèndum.
No, jo crec, jo parlo ara per mi, vull dir, no puc dir-te el que crec, però penso que la majoria de gent estàvem igual. La gent vam veure clar, ja feia molt temps que ens havíem compromès, vull dir, recordeu que quan ens vam presentar a les eleccions nosaltres, la gent vam dir que ens presentàvem i que hi hauria un suport al que fes el Parlament de Catalunya en aquest sentit, i per tant jo crec que nosaltres el que vam fer va ser complir amb aquest convenciment que teníem de que havíem de donar suport al govern de la Generalitat, al Parlament i a el que emanés d'allí. I per tant, al dematí, per això fixeu-se que si no veien les reaccions i poguessin veure l'hora que es va signar tots aquests documents, molts d'ells van ser el mateix dematí després d'haver-ho rebut. Vol dir que tampoc no hi va haver massa dubte ni tampoc possibilitat allò de dir, bueno, fem reunions, plantegem-s'ho i parlem-ne. Vull dir, nosaltres ho vam veure clar, jo vaig comunicar al grup meu primer i després també als altres regidors de l'Ajuntament i vam signar i s'acabó, no?
Pràcticament, com deies, tots els pobles de la Conca han signat a favor d'aquesta convocatòria. Per tant, en el món local hi ha aquesta unitat respecte a la convocatòria del referèndum, com a mínim a la Conca de Barberà. Creieu que és possible que us puguin arribar a encausar com a alcaldes o com a això, no? Personal actiu que està doncs, facilitant aquest referèndum?
No tindria cap lògica perquè no haurien de fer això, però vist com les gasten aquesta gent, és possible, no? És possible que al final pues, passi alguna cosa que ignoro, ni quina és, però les amenaces ja veieu que són molt fortes, no? Vull dir, ens amenacen de tot, de presons, amenacen de temes penals, no? Vull dir, la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió acabarà sent un tema penal. Això no és propi de la democràcia que nosaltres vivim i fa molta gent, molt temps que la gent denuncia això. Avui hi havia un article, hi ha un article a l'Ara del Vicenç Vilatoro que diu lo greu és que ja no es donen compte de que hem passat la barrera, no? O sigui, ja els sembla normal que puguin fer això, no? I això és molt perillós, perquè quan tu dones per normal que ja no hi ha llibertat d'expressió, ja no hi ha llibertat de reunió, ja no hi ha aquestes llibertats que són bàsiques en qualsevol sistema democràtic, i a més actues amb convenciment de que ha de ser així, has passat una barrera que és molt difícil, no?
A hores d'ara, els alcaldes, teniu garanties de que aquest referèndum es pugui celebrar com està previst?
Depèn de la gent. La garantia depèn de la gent. Jo estic convençut que almenys tots aquells que hem signat i la voluntat del govern és fer-ho, i si em pregunta si creus que es farà, jo crec que sí.
I la campanya prèvia? En aquest cas, per exemple, avui arrenqué a Tarragona amb un acte a la Tarraco Arena Plaça, amb Carles Puigdemont, també Oriol Junqueras. Aquesta campanya electoral o campanya prèvia al referèndum també es pot veure afectada per la suspensió dels actes?
Bé, veurem què passa avui, però jo em consta, i nosaltres hi anirem, i d'aquí a l'Espluga no serem sols, hi haurà gent, i jo crec que serà un acte molt multitudinari, i veurem què passa. Vull dir, veurem què passa. El tema, jo llegia a primera hora del matí de la possibilitat de que el jutge suspengués, no ho sabem, ja ho veurem, a veure què és el que va passant. També, llavors, hem de fer-ho al carrer, que passa que llavors ja té més de seguretat i el permís del propi Ajuntament, que en aquest cas a Tarragona no està a favor de tots aquests temes i per tant pot crear alguna dificultat. Jo crec que avui veurem una mica el to que gasta, però un poc que està a qualsevol to, perquè veieu que està exagerat totalment.
D'aquí l'1 d'octubre l'Espluga n'hi ha de previstos?
Sí, n'hi ha com a mínim que jo sàpiga un de previst el dimarts que ve, si no recordo malament, a la plaça en què assistirà Lluís Llach, i després veurem, i després n'hi ha molts per tota la comarca.
Molt bé, doncs.
També demà una cosa més de partit, demà hi ha una Montblanc i nosaltres aquí al dematí, això és més un tema de partit, vindrà el conseller Rull a donar una volta pel mercat i a parlar amb nosaltres, estarà per la Conca i a la tarda, al vespre, tarda vespre hi ha un acte a Montblanc, que aquest sí que és de campanya, en què també assistirà.
Molt bé, doncs alcalde de l'Espluga, David Rovira, moltíssimes gràcies per avui atendre el micròfon de l'Espluga FM Ràdio i seguirem de molt a prop tot plegat aquests dies previs al referèndum de l'1 d'octubre, aquesta citació de la Fiscalia, que com dèiem, doncs aquí a l'Espluga encara no ha arribat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I I sense deixar de banda aquest referèndum i la campanya prèvia, els expliquem que la Conca de Barberà per la Independència organitza un servei d'autocar per participar en l'acte d'inici de campanya pel Sí, que se celebra avui dijous 14 de setembre a la Tàrrega Arena Plaça de Tarragona. L'acte començarà a les 8 del vespre i així enceta la campanya a favor de la independència de Catalunya prèvia al referèndum d'aquest 1 d'octubre. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, encapçalaran aquest acte. També hi participaran el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloberes. També hi haurà representació del Partit Demòcrata Català, Esquerra Republicana de Catalunya, la CUP, Demòcrates i Moviment d'Esquerres. Això serà, com dèiem, aquesta tarda, en aquest cas a la Tàrraco Arena Plaça, avui a Tarragona. Com dèiem, les seccions locals de l'Assemblea Nacional de Catalunya de la Conca faciliten places d'autocar per al preu de 5 euros per persona per poder assistir en aquest acte. Des de l'Espluga sortiran a 6:45 del vespre amb el punt de trobada a la plaça Montserrat Canals i des de Montblanc a la mateixa hora des de l'avinguda Manel Ribé. I el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha plantejat aquest dimarts als alcaldes lleidatans la proposta de prohibir l'accés dels vehicles pesants en el tram de la Nacional 240 entre Montblanc i les Borges Blanques. I, de fet, desviar-los per l'aplicació de les bonificacions per l'AP2 entre ambdues localitats, deixant així la dedició final als edils afectats en aquesta zona. En aquesta informació avui hi volem ampliar la mirada, ens en porta més detalls el José Lorenzo d'Amunt FM Ràdio. Bona tarda, bon dia, José Lorenzo, quines són les novetats?
Bon dia. La mesura que planteja el govern pretén reduir el trànsit per la Nacional 240 i així la sinistralitat de la via. Els alcaldes han de decidir durant el proper mes si accepten la proposta de l'executiu català que passa per desviar l'autopista AP2 obligatòriament als vehicles pesants entre Montblanc i les Borges Blanques amb bonificacions de fins al 50%. Enric Mira, alcalde d'aquest últim municipi i portaveu de la plataforma Prou Morts a la Nacional 240, n'ha parlat aquest matí a la xarxa de comunicació local.
A l'espera de que aquestes millores se concretissin i a l'espera també del nou sistema que es preveu de vinyeta, doncs d'un ús ja més lleuger a nivell de freqüentació de l'autopista, doncs tindre aquestes mesures pal·liatives, si més no, a nivell de volum de trànsit i sobretot de sinistralitat.
Rull ha donat un mes de marge als representants polítics i econòmics lleidatans per cercar un consens que avali aquests plantejaments per tal que des del govern es treballi amb la concessionària de l'autopista per tirar-los endavant com la solució provisional mentre no entri en funcionament l'any 2019 el sistema de vinyeta que promou el govern.
José Lorenzo, d'Amunt FM Ràdio, moltíssimes gràcies. Continuem amb d'altres notícies, en aquest cas, ara sí, centrant la mirada només a la Conca de Barberà, perquè els parlem del transport nocturn, el transport jove, que ja ha tancat aquest estiu una nova edició d'aquest servei que transporta els joves per les festes de la Conca de Barberà. Un estiu més, l'Oficina Jove de la Conca de Barberà, en col·laboració amb els ajuntaments de la Conca, ha organitzat aquest transport nocturn que enguany ha arribat així a la seva 11a edició, aquesta vegada canviant el seu nom de Transport Jove a Transport Nocturn. La finalitat d'aquest servei, com sabeu, és transportar les persones amb la màxima seguretat a les festes majors que s'organitzen arreu de la comarca, no en tots els municipis, sinó en aquells que ho demanen. Per exemple, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, i en aquest cas doncs, l'Espluga de Francolí no va utilitzar aquest servei. Durant els mesos de juliol a setembre s'han realitzat un total de 5 serveis i l'han utilitzat més de 600 persones. Els conquencs que més han utilitzat aquest servei han estat de Santa Coloma de Queralt, un 45% dels usuaris, i a continuació els segueixen els de Montblanc, un 17%. I en tercer lloc, els usuaris que més han freqüentat aquest servei de transport han estat els joves de Sarral, que representen un 10% del total. Pel que fa als llocs de destinació, els més concorreguts han estat Santa Coloma de Queralt, en què hi van participar més de 160 persones que van assistir en aquesta festa major utilitzant el transport nocturn, seguit de Vimbodí i Poblet, en el qual doncs, també van ser més de 160 persones les que van utilitzar el servei. els segueixen en aquesta llista Montblanc, Sarral i Les Piles. En el cas de Montblanc, amb 138 persones, Sarral més de 100 i Les Piles amb una trentena de persones que van utilitzar el transport nocturn per participar en la festa major. D'aquesta manera, l'Oficina Jove de la Conca de Barberà valora positivament l'edició d'enguany i, de fet, el que explica és que no s'han hagut de produir, no s'ha produït cap incident en aquest cas durant els serveis. Asseguren que s'ha incorporat més personal de seguretat durant aquest trajecte de cada un dels autocars i, com dèiem, doncs no s'ha hagut de lamentar cap tipus d'incident durant els serveis. Per tal, doncs, expliquen que és un bon indicatiu del funcionament d'aquest servei, que de fet ha estat posat en dubte per molts sectors de la comarca, tant institucions com entitats doncs, de joves. En aquest cas, avui els parlem d'aquesta 11a edició que ja ha tancat. El balanç des de l'Oficina Jove de la Conca de Barberà és positiu. Com dèiem, més de 600 usuaris han utilitzat el transport nocturn aquest estiu per assistir a les festes de la Conca de Barberà. I avui un informatiu diari posat amb una perspectiva, una mirada en perspectiva comarcal, i és que la Conca de Barberà ja es prepara per la tercera edició de les jornades de la Carta del Paisatge, que en aquest cas se celebraran el proper dissabte 23 de setembre al Castell de Santa Coloma de Queralt. En aquest cas, les jornades del paisatge porten per títol o, com a tema principal, intervencions humanes. Aquesta tercera jornada del paisatge començarà a 9:45, com dèiem, en aquest castell de Santa Coloma de Queralt, amb xerrades i ponències, debats sobre aquest tema que, com dèiem, és intervencions humanes. Això sí, s'estructura en diferents blocs que ara us expliquem. La jornada, per bé que hem dit que començarà a 9:45 del matí, serà, en aquest cas, per fer les acreditacions a tota la gent que hi participi, i a les 10 sí que ja es donarà el tret de sortida a la tercera jornada de treball amb la benvinguda a càrrec de l'alcalde de Santa Coloma de Queralt, Magí Trullols, i el president del Consell Comarcal, Francesc Benet. Les jornades, o podríem dir les ponències en si, començaran a partir de les 10:10 del matí, amb el primer bloc, anomenat Restauració i Recuperació, Construccions Rurals. En aquest cas, la primera ponència serà d'Imma, volíem dir, Jansana, paisatgista i arquitecte, i la xerrada porta per títol L'escriptura del paisatge. Seguirà la intervenció de Manel Martínez, activista d'arquitectura rural i popular, en aquest cas parlant de la relació entre l'arquitectura rural i el paisatge i la necessitat de la seva protecció. I tot seguit això, els estem parlant de l'interval de les 10 a les 11, són ponències molt seguides, intervencions que són consecutives. Doncs després d'aquestes dues ponències inicials hi haurà un debat entre els dos ponents i també la participació de tot el públic assistent, en aquest cas, com dèiem, sobre la restauració, la recuperació i la protecció del paisatge. Poc abans de les 12 del matí es farà la pausa per l'esmorzar i després s'engegarà el segon bloc, en aquest cas dedicat al paisatge urbà, amb les ponències de Matías Sabidó, arquitecte, i Joan Pons, ambientòleg. La primera de les xerrades, intervencions podríem anomenar-ho, de Matías Sabidó, en aquest cas, parlarà del desenvolupament dels nuclis urbans, mentre que Joan Pons es referirà als monuments urbanístics. Després, com en la primera de les xerrades, doncs, també hi haurà un debat amb la intervenció del públic assistent i la participació dels dos ponents. Com dèiem, en aquest segon bloc, sobre el desenvolupament del paisatge urbà. I ja per tancar, a les 2 del migdia es farà la cloenda d'aquesta jornada i a 2:15 al dinar al restaurant El Racó de Calton. A les 5 de la tarda es farà una visita guiada al castell de Santa Coloma de Queralt per tots aquells assistents doncs, que hagin participat en les xerrades i que també vulguin participar en aquesta visita guiada. Això serà, com dèiem, el proper 23 de setembre al castell de Santa Coloma de Queralt. En aquest cas, la tercera jornada de treball de la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà. Avui és dijous 14 de setembre, un informatiu diari marcat per uns problemes tècnics que el que han fet és doncs, que l'ambient i una mica l'acústica d'aquest informatiu soni diferent, sense les sintonies habituals, perquè doncs, hem tingut un problema tècnic i no hi hem pogut accedir. Tot i això, us hem explicat aquesta actualitat de la jornada. Això en la primera setmana de programació de l'Espluga FM Ràdio, que durant aquests dies doncs, també estem aprofitant per explicar-vos què podeu escoltar a la sintonia del 107.4 FM i també a esplugafmradio.cat. Doncs avui us desvetllem altres propostes. Per exemple, divendres, demà, teniu una cita amb la cultura popular, les festes, les tradicions del nostre territori amb el programa Terra de Festa, un programa específic i temàtic sobre la cultura popular i el folklore del Camp de Tarragona i en concret també de la Conca de Barberà, presentat pel periodista Jordi Robert i que doncs, començarà parlant de la trobada bastonera, de la festa bastonera de les comarques meridionals que acull aquest dissabte l'Espluga de Francolí. Per tant, un programa temàtic, en aquest cas dedicat a la cultura popular, que podran escoltar a les 12 del divendres en directe a l'Espluga FM Ràdio i el dissabte a les 9 del matí en diferit, també a esplugafmradio.cat. Això s'anomena Terra de Festa. I un altre programa temàtic, en aquest cas, de gastronomia i vins. S'anomena Entre Vins i Fogons i el presentarà la també periodista i comunicadora Patrícia València. Això, però, serà dissabte. Cada dissabte a les 11 del matí, de 11 a 12, a l'Espluga FM Ràdio, teniu una cita amb els vins, el menjar, tot el que estigui doncs, en l'entorn de la gastronomia, l'alimentació, ho podreu conèixer de la mà de Patrícia València i dels molts dels convidats que passaran per aquest estudi de l'Espluga FM Ràdio. Entre Vins i Fogons és el nou programa també de l'Espluga FM Ràdio, que s'emetrà aquests, com dèiem, tots els dissabtes de 11 a 12 del matí. En aquest cas, com dèiem, amb protagonistes clars, el vi i la gastronomia. Aquest dissabte a les 11 s'estrena també aquest programa dedicat al món del vi, per tant, estrena inèdita a l'Espluga FM Ràdio i també al món de l'alimentació, amb Patrícia València, al punt de les 11 del matí. En aquest cas, la reemissió d'Entre Vins i Fogons es farà els dijous a les 12 del migdia, també a esplugafmradio.cat i al 107.4 per doncs, qui no hagi pogut escoltar aquest programa de vins i gastronomia el dissabte a les 11, doncs que ho pugui fer el dijous a les 12 del matí. Per tant, també avui us fem aquestes dues propostes, Terra de Festa i Entre Vins i Fogons, dos programes temàtics que estrenem tot just aquesta setmana d'inici de temporada. Totes les novetats les podeu trobar a esplugafmradio.cat, a l'apartat de programació, a la graella, i també us anunciem ja que aquest dissabte, al punt de les 12, aquesta emissora emetrà un programa especial per descobrir totes aquestes novetats. En aquest programa, Jordina Picanyol, Armínia Martí, també Clara Sanz i qui us parla, Gerard Bosch, explicarem les novetats d'aquesta programació parlant amb els seus protagonistes, les persones que encapçalen tots aquests projectes i així doncs, per l'audiència us serà útil conèixer totes les propostes, això sí, doncs, ja d'entrada i en bloc del que aquesta nova temporada presenta l'Espluga FM Ràdio. Aquí a l'informatiu diari, cada dia, us hem anat explicant una d'aquestes propostes. Són dos quarts. Això és l'informatiu diari d'aquest dijous 14 de setembre, tot i que no ho sembli, tot i que les sintonies siguin unes altres. Avui us explicàvem, i us hem de demanar disculpes per aquests problemes tècnics que, de fet, marcaran ara doncs, també una pausa en el que és una altra de les novetats d'aquesta temporada, les edicions de lectures aquí a l'Espluga FM Ràdio amb Carme Callau. avui no podem escoltar aquest capítol 2 del llibre que estem descobrint cada dia de Sebastià Benassà, perquè doncs, aquests problemes tècnics ens impedeixen poder escoltar el segon capítol. Per tant, avui no avançarem, sinó que ho farem demà divendres, això sí, també al punt de 2:15 del matí. Tenim una cita també amb els llibres de lectura i en aquest cas amb la novel·la de Sebastià Benassà. En aquest cas, avui no podem avançar a un nou capítol. Us demanem altra vegada disculpes a causa d'aquests problemes tècnics. Demà hi tornem. També l'informatiu diari al punt de 11:00 del matí i a 7:00 PM. Recordin que en aquest cas els informatius també els podeu escoltar a esplugafmradio.cat, on també podeu ampliar tota aquesta informació. La programació segueix a l'Espluga FM Ràdio. Avui, amb d'altres programes, a 8:00 PM també estrenem un altre programa musical. Estigueu molt atents, perquè avui tenim una cita amb la música. Una cita doncs, que desvetllarem tot seguit i que, de fet, doncs, a través d'esplugafmradio.cat també podeu conèixer. No us ho perdeu, a 8:00 PM. Nosaltres hi tornem demà. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Fins aviat.